Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Som tots, no?
Bona tarda a tothom.
Bé, començarem. Comencem aquest ple ordinari del dia 27 de juliol. Bé, comencem el plenari d'avui, dia 27 de juliol. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, del dia 30 de juny, s'aprova. Sí. Doncs passem al punt 2, donar compte de les resolucions d'alcaldia de la 274 a la 311, de les juntes de govern local de la sessió del 14 de maig al 9 de juliol, de les regidories delegades de benestar social del 58 al 64, de Governació del 58 al 63, d'Hisenda i Finances del 137 al 156, de Seguretat Ciutadana de l'11 11 i 12, de Sostenibilitat del 36 al 50 i d'Urbanisme del 123 al 143. Passaríem doncs al punt 3, que és prendre coneixement de la regidora, la senyora Anna Merino Tarrida, que per motius personals doncs, ha deixat la seva acta de regidora. I passaríem a l'àrea d'Hisenda de Finances i Contractacions. Hem parlat abans, doncs, perdó, Javi.
Perdona, Dolors. Que volíem aprofitar aquest punt per, més que res, per donar les gràcies i agrair-li la feina a l'Anna, per aquest any que ha estat, que hem pogut compartir i treballar plegats amb ella. Agrair-li la seva voluntat de treball i tot el temps que generosament ha dedicat al servei als altres. N'estem segures que la seva tasca no acaba aquí i que ens seguirem treballant juntes des de la nostra assemblea per tal de construir un Valls molt millor per a tothom. Moltes gràcies, Anna.
Moltes gràcies, Javi. Doncs ara sí, passaríem a l'àrea de transparència i bon govern. Com hem comentat abans, farem l'explicació dels punts 4, 5, 6 i 7 conjuntament i llavors el que és la votació farem per punts per separat. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, bona tarda a tots i totes. Gràcies, alcaldessa. No sé si se sent bé. Sí? Si els sembla, com ha dit l'alcaldessa, faré una única intervenció per a presentar conjuntament els quatre punts d'aquest ple que corresponen a l'àrea d'Hisenda, Finances i Contractacions, perquè estan relacionats entre ells. Concretament tenim dues declaracions de no disponibilitat de crèdit, una del pressupost del Museu de Valls de 30.000 euros i una segona de la xarxa de cultura de 100.000 euros. Amb aquests acords reduïm les transferències a aquests organismes autònoms i a l'expedient hi consta conforme els organismes hi estan d'acord també i és possible. I també tindrem les aprovacions dels expedients de modificació de crèdit 8-2020 i 9-2020. El modificat de crèdit 8-2020 es correspon a transferències de crèdit entre diferents àrees de despeses per un total de 351.500 euros. I el modificat de crèdit 9-2020 és un suplement de crèdit per a completar l'obra de la remodelació del passeig dels Caputxins i la de la carretera del Pla, per un valor de 104.364 euros. Per aconseguir aquesta quantitat, fem servir sobrants d'obres d'anys anteriors i quantitats que no es preveuen utilitzar aquest 2020 de partides també d'anys anteriors. Les més importants són partides d'obres vinculades a la construcció del Museu Casteller i del seu entorn, ja finalitzades unes o amb les reserves i previsions ajustades les altres. En aquesta mateixa intervenció, i tal com vam fer a la Comissió Informativa de Transparència i Bon Govern, donaré compte d'un modificat de crèdit que es tramitarà com a decret per moure crèdits dins de les mateixes àrees funcionals. Concretament, serà el modificat 10-2020, que té la previsió de redistribuir 197.000 euros més. En aquest hi ha la dotació de les partides necessàries per a la nova gestió directa de les llars d'infants municipals. Per tant, en resum, portem a aprovació i informació del ple unes modificacions de crèdit per un total de 652.864 euros. Amb aquests modificats, i una vegada tancat el primer semestre de 2020, voldria aprofitar per fer un petit repàs de l'estat de les finances al nostre Ajuntament i com aquests modificats i els 7 anteriors participen de les mesures que el Consell Econòmic i Social, a instància de la feina feta a la taula econòmica i a la taula social, proposaran executar. Com s'ha fet palès, al combinar les propostes dels participants a les taules de treball i les accions de reorientació de les despeses de les diferents regidories, s'ha constatat positivament que algunes de les mesures presentades a les dues taules ja s'estan executant. I una vegada el Consell Econòmic i Social aprovi els documents que explicitin les mesures que caldrà implementar de nou o completar, si és el cas, continuarem aquesta tasca. Del romanent de tresoreria per a despeses generals, portem utilitzats per aquest pressupost de 2020 el 36%, concretament 919.637 euros. L'ús del romanent ja saben que centra un cop més el debat polític. Els ajuntaments que hem fet la feina, que vol dir que s'ha aconseguit tenir un ajuntament sanejat, el reclamem per a la nostra lliure disposició i per als nostres ciutadans. I el govern de l'Estat, del PSOE i de Podemos, que governen en aquests moments, estan estudiant de quedar-se. Bé, poc més a dir, de nou, altre cop, sí, criticar el que és evident, un nou atac a l'autonomia municipal i alhora un intent matusser de l'Estat espanyol d'aconseguir crèdit i finançar-se a les costelles dels ajuntaments. Altre cop, impedeixen que aquests estalvis es destinin als ciutadans dels municipis que han fet la feina ben feta. Però dit això, amb els modificats que presentem a la seva aprovació en aquest ple, haurem mogut en mig any més d'1.700.000 euros. Ho destaco, 1.711.000 euros. Això són molts recursos públics que majoritàriament s'han destinat i intercanviat per donar resposta a diferents necessitats. Moltes, la gran majoria, provocades per aquesta crisi social i econòmica, a més de sanitària. Respecte a aquesta important xifra, voldria fer unes consideracions. La primera consideració seria que moltes de les mesures que provoquen aquests modificats coincideixen amb les propostes de les taules de treball per a determinar quines mesures prenem com a ciutat per fer front a aquesta crisi tan complexa. Mesures que van dirigides en primera instància a les persones i famílies més vulnerables de la nostra població, que busquen mantenir la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i una vida digna que passa no només per no fer cap pas enrere, sinó per mantenir l'estat del benestar i buscar reforçar-lo precisament per donar resposta i fer front a la situació actual. No ho perdem de vista. Més enllà de les xifres, tenim el deure com a Ajuntament de reforçar l'estat del benestar i els serveis a les persones i famílies. Per això, per exemple, en l'àmbit de l'habitatge d'urgència i lloguer social, estem posant a disposició de la Regidoria d'Afers Socials els habitatges disponibles i treballant per incrementar de forma considerable i immediata el parc gestionat directament per l'Ajuntament o a través de les accions de Provalls que gestiona l'Oficina Local de l'Habitatge. En ajudes a lloguer, Valls pot rebre més de 700.000 euros de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, escrita al Departament de Territori i Sostenibilitat. En l'àmbit dels ajuts econòmics i les mesures pal·liatives per fer front a la disminució d'ingressos, les partides lligades directament als ajuts econòmics directes a les famílies que més ho necessiten arriben als 600.000 euros. Partides que han tingut fins al moment un augment de l'11%. Són diners que van directament a cobrir les necessitats urgents. Caldrà segurament augmentar aquesta quantitat, però ja estem signant l'addenda amb el Departament d'Afers Socials que suposen una millora en els ingressos del voltant dels 80.000 euros. I també rebrem del pla aprovat per la Diputació de Tarragona uns 170.000 euros. una part important dedicada a la creació de plans d'ocupació. Per tant, rebem ajuda d'altres administracions. I aprofito per entrar a la segona consideració. Pel que fa a l'ocupació i el manteniment de llocs de treball de l'Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les seves empreses municipals com a línies estratègiques per a les polítiques d'ocupació tan necessàries en aquests moments. Sabem que tenir un treball digne i de qualitat és la mesura més eficaç per a mantenir la cohesió social. Per això mantenim en l'àmbit de la creació d'ocupació digna i les polítiques actives d'ocupació el compromís de portar la diferència fins als 1.000 euros de sou als plans d'ocupació d'iniciativa d'altres administracions. Pel que fa al manteniment de llocs de treball de l'Ajuntament, destinem 505.000 euros a mantenir els sous dels treballadors i treballadores de tots els serveis, també aquells que van haver de tancar per la situació de crisi sanitària i les mesures de prevenció adoptades durant els mesos de confinament. En total, aquest esforç suposa el 30% del total dels modificats de crèdits realitzats fins ara, sense posar-hi les partides que han augmentat de recursos humans davant de la major demanda de serveis essencials. Un altre àmbit a destacar és tot l'esforç que vam haver de fer per potenciar el teletreball del personal municipal. Calia de totes aconseguir que l'Ajuntament, tot i el tancament de l'activitat presencial i d'atenció ciutadana, mantingués l'activitat i serveis. I aquest àmbit és bàsic per al pla de represa i retorn dels treballadors i treballadores amb seguretat. Per això s'ha augmentat un 24% la partida de manteniment dels sistemes d'informació. Una nova necessitat a respondre amb urgència davant de les futures mesures de teletreball o de relació dels ciutadans amb l'administració. En poc temps, i cal reconèixer-ho, el Departament de Tecnologies de la Informació i també la resta de l'organigrama municipal han hagut de gestionar canvis substancials de funcionament que han vingut per quedar-se. També la ciutadania, a la que se li ha d'agrair el seu esforç, ha fet una adaptació ràpida a la nova situació de la represa, amb la cita prèvia i altres gestions que han estat modificades degut a la situació de pandèmia. La tercera consideració fa referència a les mesures necessàries per a la prevenció en la lluita contra la propagació del Covid-19. Des de l'Ajuntament portem destinats fins al moment més de 40.000 euros a la compra i gestió dels equips de protecció individual homologats necessaris per al personal i els diversos serveis de les instal·lacions municipals. També, en aquest àmbit de prevenció de la salut, les partides de neteja d'edificis han augmentat el 50% del seu pressupost inicial i caldrà fer-hi front d'una manera important amb la represa de les activitats escolars reglades el proper setembre. La quarta consideració fa referència a les polítiques fiscals. Amb l'àrea de la Diputació de Tarragona, a qui li tenim encarregada la gestió dels cobraments d'impostos i taxes, que anomenem base, hem pactat uns calendaris de pagament el més flexibles possibles i estan en predisposició d'ajustar-se a les necessitats individuals que calguin segons el moment de les famílies o de les empreses. Fins i tot poden arribar a dissenyar un pla personalitzat de pagament de les diferents ordenances fiscals per una família, per una persona, per una empresa. Una de les mesures adoptades de suport al comerç i a les activitats de proximitat s'ha portat a terme, com vostès saben, amb èxit de convocatòria. Prop de 300 botigues i activitats i serveis de proximitat han pogut acollir-se als ajuts urgents i extraordinaris, en una mesura que des del primer moment l'Ajuntament va adoptar com a mesura pionera i que després altres administracions locals han seguit. S'han ajustat les quotes o s'han deixat de cobrar davant la modificació o suspensió de diferents serveis. Estem, des de diferents àrees, retornant quotes i entrades. Queden pendents serveis jurídics que anem solucionant a poc a poc. Retocs que han de solucionar els espais buits administrativament entre l'estat d'alarma i les decisions preses de suport a l'activitat econòmica una vegada es van poder obrir els establiments i negocis de proximitat, per exemple, la gestió de les bonificacions o subvencions a l'ocupació de via pública. I la darrera consideració, l'augment de les partides de manteniment d'edificis, manteniment d'escoles i via pública, que es tradueixen en petites inversions, petites obres o millores que ajuden a incentivar l'activitat econòmica d'empreses vallenques d'aquests àmbits. Aquestes consideracions ja donen resposta a alguns dels objectius que persegueixen aquests modificats, que sumats als anteriors ens donen una imatge clara del valor del pressupost aprovat aquest 2020, que ja tenia musculatura per a donar resposta a situacions d'emergència immediates sobrevingudes i que ha calgut i caldrà completar acuradament. En resum, tenim àmbits que han hagut de deixar de fer activitats i accions programades, que han vist alterades les programacions previstes. D'aquí que de l'àrea de cultura redirigim un 22% del seu pressupost, partides de crèdit destinades a activitats que han estat impossibles d'executar cap a la resta d'àmbits amb noves necessitats. Mantenint tot el suport a les entitats culturals, però també esportives, del lleure i socials. Per tant, avui proposem dues no disponibilitats de crèdit, una de xarxa de cultura i una del Museu de Valls, que ajuden a poder equilibrar les àrees amb necessitats sobrevingudes. Per tant, del millor 711.000 euros, un 30% el destinem a mantenir l'equilibri d'organismes autònoms i empreses públiques per a la sostenibilitat dels llocs de treball, 505.000 euros. Per a manteniment d'edificis via pública i per a donar resposta a l'increment de la neteja d'edificis, 115.000 euros, un 6% dels modificats. A mesures per a la seguretat dels treballadors i dels ciutadans que utilitzen l'administració, 98.000 euros, 5,7% de les quantitats desplaçades de partida. Ajuts a l'activitat econòmica, on es va impulsar la línia de suport al comerç, serveis i activitats de proximitat, que havia hagut de tancar obligatòriament, recordem, 160.000 euros, un 9,3% del pressupost. I els augments destinats als ajuts directes i a la salut de les persones directament ha suposat una millora de les partides inicials del 13%. Per tant, un cop passat el segon trimestre, podem assegurar que amb aquests modificats de crèdit d'avui i el 10-2020, que es tramitarà com a decret, haurem disposat, com comentàvem, d'aquest millor 700.000 euros. I d'aquests 909.000 han sortit del romanent de tesoreria per a despeses generals. Haurem modificat els crèdits per redistribuir més de 943.000 euros i poder donar resposta a la crisi sanitària, econòmica i social. Sabem que la represa no està sent fàcil i per això mateix tinguem-ho present tots i totes. Encara ens caldran modificats de crèdit per a les mesures del Consell Econòmic i Social i per a més necessitats que sorgiran. Per tant, sense cap mena de dubte, tornarem a posar modificats damunt la taula. Adaptarem les partides a les demandes per tot allò que els deia al començament. El deure que tenim tots, plegats, de reorientar la part principal dels nostres esforços i recursos públics de l'Ajuntament a donar resposta a la crisi sanitària, social i econòmica i fer-ho de manera àgil, sense fer cap pas enrere, amb la vista posada als serveis a les persones i les famílies, amb la vista posada per responsabilitat en la cohesió social i en la justícia social i mitjançant la solidaritat de tots els vallencs i vallenques. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Per part del PSC, senyora Ibarra, no? Senyor Martínez, endavant.
Sí. Gràcies, senyora alcaldessa. Buenas tardes a todos y a todas. Para comenzar, señor Barberá, el discurso que ha realizado le ha quedado muy bien, pero mire, la realidad es otra en esta ciudad. Mucha palabra, pero poco contenido. Porque, sinceramente, bueno, tenemos que ver las liquidaciones de presupuesto del 19 para ver la realidad de la gestión que va haciendo este equipo de gobierno. Y en la liquidación del próximo presupuesto del 2020, pues podremos ver toda esa palabra o todo ese contenido que ha querido dar a su discurso, pero que no tiene absolutamente nada de realidad de lo que sucede en nuestra ciudad. Bueno, nosotros en nuestra intervención trataremos los puntos 4, 5, 6 y 7. Nos presentan a pleno para su aprobación. Les pido un segundo porque se me acaba la batería. Disculpen. Me quedaba sin conexión. Nos presentan a pleno para su aprobación dos modificaciones de crédito, la 08/20 y la 09/20. En la comisión del pasado martes, día 21/7, le expresamos en referencia a estas modificaciones la falta de partidas concretas para paliar los efectos causados por el COVID-19, en el sentido de ayudas sociales directas a la ciudadanía que ha sido más afectadas por esta pandemia. Tras observar las diferentes partidas modificadas, les hicimos la observación de la poca sensibilidad y ambición de crear una partida exclusiva para paliar todas las necesidades que haya ocasionado la COVID-19 en el tejido económico-social de nuestra ciudad. Y les hacemos hincapié en esta falta de sensibilidad porque se creó una mesa de reactivación económica que la primera reunión fue el pasado 20 de mayo, en la que tanto entidades, tejido empresarial, comercio y partidos políticos participaron e hicieron aportaciones. La segunda reunión de esta mesa fue el pasado 18 de junio, en la que se acordó que se redactaría un documento con las aportaciones realizadas y se trasladaría este a su aprobación en el Consejo Económico Social de Valls. Estamos a 27 de julio, el documento a que hacemos referencia no existe y decimos no existe porque no. No existe porque no nos lo han pasado ni a partidos políticos, ni tejido empresarial, ni comercio, por lo que tampoco se convoca al Consejo Económico y Social de Valls, para que pueda debatir las medidas que se deben de tomar para la reactivación económica y social. Llevamos 67 días de la primera reunión y el resultado que hoy presentan dos modificaciones de crédito en la que no se ve ninguna partida que respalde el documento que debe contener medidas de reactivación económica y social. Los movimientos que presenta son internos para remodelar las partidas de los diferentes departamentos que han visto cómo no se podía cumplir con lo presupuestado a causa del COVID-19. Eso sí, hay 5 partidas de ayuda social directas que se ven incrementadas en un total de 26.500 euros. Les damos toda esta explicación para que entiendan que votaremos al punto 4 y 5 abstención y no al punto 6 y 7. Cuando el equipo de gobierno presente modificaciones de crédito en la que se reflejen las partidas necesarias para poder paliar los efectos que ha causado el COVID-19 en nuestra ciudad, nos encontrarán y tendrán nuestro apoyo. Mientras tanto, solo recibirán nuestra reprobación por su falta de sensibilidad e inoperancia en cómo afronta lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Martínez. Per part de la CUP, té la paraula la senyora Esther Huguet.
Moltes gràcies. Bona tarda a tots i a totes. Des de la CUP, plasmarem una altra realitat també, una visió una mica diferent d'aquest equip de govern. En el pressupost que té Xarxa de Cultura, que és de 900.000 euros, reduir 100.000 euros davant d'aquesta situació de crisi social i econòmica ens sembla poc ètic. Les al·legacions que la CUP presenta any rere any redueixen aquest pressupost clarament i no com a conseqüència de la inactivitat que ens ha produït la Covid. Aquesta disposició de crèdit de 100.000 euros en el pressupost de cultura són diners sobrants de la Festa Major de Sant Joan. Degut a l'actual crisi, el sector cultural està molt tocat. Si als agents culturals els hi cal una injecció, per què dels 800.000 euros que resten del pressupost de Xarxa de Cultura no gestionem la creació de subvencions i ajudes pel sector cultural? Per què no programem tot l'estiu activitats culturals? L'estiu encara no ha acabat. Estem veient com ara es poden fer propostes culturals en directe i segurament, pel cost que té, la ciutadania els podria gaudir molt millor. De tot el pressupost que té cultura, creiem que no tot ha de programar. Cal analitzar les partides i redistribuir-les millor en tots els àmbits de la cultura de la ciutat. Des de la CUP ja hem comentat que l'esforç econòmic que s'ha fet en aquesta Festa Major no es correspon amb el gaudi que ha tingut la ciutadania. El modificat de crèdit que ens presenteu avui s'intueix una mica cap on haurien d'anar les noves polítiques. Equilibrar econòmicament la gestió, en aquest cas cap al Patronat Municipal d'Esports i l'Escola de Música Municipal, i també cap a les polítiques socials. Llàstima que només s'intueix, perquè dels 351.000 euros que es modifiquen en aquest modificat el 8/2020, només en són 26.000 euros que van destinats a polítiques socials. La necessitat del dret de l'habitatge ja estava tocada d'abans. l'emergència social que es desencadena de l'emergència sanitària és abismal. Si ja vàrem entrar desiguals en aquesta crisi, ens sortirem encara més desiguals. Si no invertim on cal, la ciutadania tindrà veritables problemes per en sortir-se'n. Des de la CUP no demanem que repartiu les engrunes. Demanem que poseu a disposició el que és de la gent per atendre els seus drets i les seves necessitats per subsistir. Pel que fa a l'escola de música, sí que volem incidir en el fet que caldran més de 50.000 euros per revertir la precarietat i la inestabilitat d'una part del personal que hi treballa. Perquè malgrat que aquesta intervenció puntual per incrementar partides de més necessitat i urgència, hi ha coses que no s'arreglen amb increments econòmics puntuals, sinó que requereixen una aposta política seriosa i compromesa. També ens preocupa, i molt, l'absència de polítiques de joventut que seguim sense prioritzar i que seguim sense prioritzar l'espai jove. Un espai que hauria de ser de referència per la joventut, tan necessària per revertir les dades que tenim sobre aquesta etapa de la vida. Aquest Ajuntament porta un retard considerable en el seu compromís en les polítiques de joventut i en el desplegament de serveis i recursos per a joves. I veiem que la tendència és continuar igual, amb una aposta juvenil tímida i poc consolidada. Aquesta no és la primera modificació de crèdit que fem relacionada amb la situació causada pel coronavirus i segurament no serà l'última. Més enllà d'aquelles necessitats pressupostàries més urgents, seguim trobant a faltar una planificació global que permeti saber a quines partides haurem de destinar més recursos i de quines partides les podem extreure. Necessitem el document. Amb aquest modificat de crèdit hi veiem una certa voluntat i intenció de pal·liar algunes de les mancances econòmiques, socials i sanitàries que té en aquest moment la nostra ciutat i que segurament tindrà en un futur proper. Ara mateix, però, la realitat és massa crua i amb intencions no n'hi ha prou. Veiem que no és una aposta del govern, aquest gir en les prioritzacions, sinó que és la situació del Covid i la impossibilitat d'executar activitats, el que ha fet reduir aquestes partides. Creiem que és el moment de polítiques més contundents i és l'hora de posar tota la carn a la graella. Per tot això, la CUP votarà en aquest modificat de crèdit que no. I ara el meu company Javi Anglès seguirà amb l'altre punt.
Moltes gràcies. Respecte al modificat de crèdit número 9, ens agradaria fer un parell de punts. Primer, dir-nos que tampoc hi votarem a favor. En primer lloc, perquè aquests pressupostos no són pas a criteri de les polítiques de la CUP i perquè massa sovint veiem desviacions i concursos deserts arrel de la poca precisió en quadrar números. En aquest cas, la desviació per poder assumir tota la remodelació del passeig dels Caputxins i la carretera del Pla és d'un terç respecte al pressupost inicial. Déu-n'hi-do. Volem fer esment també que l'equip de govern cada vegada veu menys viable la posada en marxa d'una manera imminent del Museu Casteller. Si sumem les diferents partides en relació al Museu Casteller, dels dos modificats que heu portat avui al ple, sumen un total de 235.000 euros. Xifra que segurament és irrisòria respecte al pou econòmic que està suposant la seva construcció, però que cal evidenciar. Des de la CUP fa anys que demanem en les nostres al·legacions reduccions tant al Museu Casteller com en la xarxa de cultura. Pressupostos totalment inflats per dinàmiques que no acabem d'entendre. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Anglès. Té la paraula la senyora Cristina Laïf.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. La agilidad es clave en los momentos que estamos viviendo, es por eso que deben seguir identificándose las partidas que hoy, como las que hoy se han dicho, para que puedan aportar recursos para ayudas para restablecer la actividad económica de nuestro municipio y dar soporte a todas las familias con necesidades, ahora más que nunca debido a la situación de la COVID. Muchas son las que han perdido el 100% de sus ingresos, muchos autónomos, pequeños comercios, muchos trabajadores los que han visto recortados drásticamente por estar bajo ERTES todavía a día de hoy, con el impacto que eso ha supuesto para las economías familiares. Se debe seguir trabajando para seguir gestionando rápidamente las ayudas que el señor Barberá ha indicado tanto de las instituciones como son la Diputación, la Generalitat y el Gobierno de España. Sin duda se ha de mantener los puestos de trabajo dentro de la cartera del Ayuntamiento para la aplicación de esas políticas de ocupación que tantas veces se nos han nombrado. Pero no solo se han de reequilibrar, hay que apretarse el cinturón, porque no será la primera vez que lo menciono. en este pleno, que si las familias no ingresan a través de sus puestos de trabajo, como está siendo el caso, el nivel de impago de las tasas municipales y de los impuestos se disparará y el nivel de ingresos del ayuntamiento se reducirá significativamente. No puede ser que el gasto público se mantenga al 100% cuando los ingresos de las familias no vinculadas al sector público no mantienen el 100% de sus sueldos. Equilibrar no es suficiente. Las dos partes de la balanza ya no se sostienen. Toca austeridad en lo público para dar servicio a todas las personas y a las familias. Y por ese motivo, nuestro voto será en contra en ambos modificados. Gracias.
Moltes gràcies, senyora Laïd. Senyor Barberà.
Bé, diferents visions, diferents grups municipals, diferents polítiques. Jo volia contestar directament una cosa només al senyor Anglès. M'ha semblat sentir que el pressupost nou 2020 suposava l'augment d'un terç de la partida. Ho dic per si ho té els apunts malament o alguna cosa. Jo ho he entès així. Un terç. Pot ser? És a dir, quan ha parlat del passeig dels Caputxins i ha fet comentar-ho del desert i tot això, ha dit que aquest augment que fèiem a la partida de l'obra era d'un terç del total del cost?
Sí, de 300.000 s'augmenta 100.000 més, un terç més.
Bueno, és que l'obra va costar 1.300.000. 1.300.000. 100.000 és el 7%. Ho dic perquè és suposo que és un error de comptes, però que no, el cost total de l'obra no l'hem augmentat un terç, sinó que l'hem augmentat un 7%. I vaig explicar a la comissió informativa que era degut a que s'havia asfaltat més superfície del que havia prevista i de que s'havia trobat en aquella zona tota una problemàtica amb les mines, de desaigües d'antigues mines i que s'havia hagut de fer col·lectors paral·lels, amb tota una dificultat complexa en aquest sentit. Però bé, ho dic perquè pot estar d'acord o no amb un 7% més o menys, però en tot cas no deixar constància d'un terç, perquè no és el cas.
No passa res, vull dir, tots ens podem equivocar.
No, per això li dic només perquè no quedi la constància que sembli que s'hagi augmentat un terç i no un 7%, d'acord? Cap problema. Per això li feia aquest apunt diferent dels comentaris que ara faré a la resta d'intervencions. Amb el representant del Partit Socialista jo crec que no he d'entrar a cap discussió, els números són els que són. Si moure 1.700.000 euros en 6 mesos és poca ambició, segurament el govern de l'Estat solucionarà tots els problemes perquè té molta ambició en moltes coses. De fet, està content perquè li donen 14.000 milions d'euros d'Europa. Per tant, com que li donen, està content. Nosaltres, en principi, ja hem esmentat que esperem rebre, tenim confirmades ajudes tant de l'Agència de l'Habitatge com del contracte de programa d'afers socials, com el pla de la Diputació. En aquest cas tenim dos representants de la Diputació, el senyor Jordi Cartanyà i el senyor Marc Ayala, que ens passen ràpidament la informació i que, per tant, esperem augmentar ingressos. Com deia la senyora Cristina Laïf, també esperem augmentar ingressos d'altres administracions que ens permetran continuar apostant i augmentant aquelles partides necessàries. El que sí que vull deixar clar al portaveu del Partit dels Socialistes és que han fet moltes de les coses que dèiem. Utilitzar el romanent, un 36%. Apostar per fer obres. Hem augmentat manteniment d'edificis, manteniment d'escoles, via pública. Manteniment de llocs de treball, 505.000 euros destinats només a mantenir llocs de treball. Ja no parlo dels diners que destinarem als plans d'ocupació propis, que ja són el pressupost 2020, més els que ens arribaran tant de la Generalitat com de la Diputació, que podem estar al voltant de 400 o 500.000 euros en els plans d'ocupació. Ja ho direm quan surtin les ofertes, quan ens hi puguem presentar i quan ens les donin. Per tant, hi ha tota una sèrie de mesures que jo crec que eren coherents, que tots els partits han dit i que hem anat executant, com no podia ser d'una altra manera, i arribem a fer els modificats i l'excusa és que hi ha pocs diners per les ajudes directes. Doncs miri, hi ha els diners que ens demanen des de les àrees corresponents els tècnics que estan a peu de carrer treballant i que informen de que hi ha més famílies i que hi ha més problemàtica i que nosaltres hi anem posant més diners per donar resposta a el que ens surt i a el que ens demanen. I, per tant, en aquests moments estem en aquesta disposició, segurament, com hem dit, farem més modificats i, com diu vostè, a 2020 veurem si vostè tenia raó o no tenia raó o la tenia jo quan executem la liquidació i veiem quan hi hem destinat aquestes partides definitivament. A la portaveu de la CUP, bueno, el joc de cultura, el dia que s'aclareixin ja ens ho diran claríssimament, si hem d'apostar per les entitats culturals, si hem de reduir el pressupost, si n'hem de posar més, si ara sí, si ara no. És un tema que, tot i no ser expert en cultura, i li vaig dir alguna vegada, m'agradaria debatre'l. Perquè jo li he dit que l'àmbit cultural s'ha reduït en un 22%. Els diners que el pressupost de l'Ajuntament destina a l'àmbit cultural, deixant a banda la biblioteca, s'han reduït un 22%. Vostè va buscar els 100.000 de Sant Joan. Bé, doncs els 100.000 de Sant Joan són els que han quedat lliures ara. Veurem quan hagin passat l'agost, quan hagin passat altres i quines mesures tenen des de Xarxa de Cultura preparades o quines iniciatives de la taula econòmic-social posarem damunt de la taula, s'aprovaran i haurem de dotar-les econòmicament. En aquests moments, museu i Xarxa de Cultura, degut al Covid i a una manca d'activitat, disposen de 130.000 euros per ajudar la resta d'activitats. Si això no ho veu positiu, que creu que encara n'hi ha d'haver més, però que han de fer ajudes al sector cultural, bé, hi ha una barreja de dues ànimes, no sembla, en aquest aspecte de la cultura. Però bé, bueno, això ja és una cosa que quan s'aclareixin vostès, nosaltres podrem debatre-ho i podem anar. Fa el joc de l'espai de joventut. Jo crec que la regidora de joventut li va explicar clarament, no renunciem a l'espai de joventut de la plaça del Cargol. No hi renunciem, però està encarregat el projecte, s'està treballant el projecte i hem de ser realistes. Arribarem a setembre-octubre, no se'ls podrà treure el plec encara, arribarem i aquests diners, després vindrà el senyor portaveu dels socialistes i em dirà, tenen partides que no estan executades. Doncs escolti, el que fem és aprofitar els diners. A més, resulta que aquests 15.000 euros eren de despesa corrent, de diners propis. Per tant, els podem col·locar on vulguem. Per tant, els hem aprofitat. Però no deixem pas de prioritzar aquell espai de joventut que per nosaltres és molt important i més dins el centre històric. Em parla d'una planificació global. Jo crec que si van anar seguint els modificats de pressupostos, la planificació global no cal ni que li expliqui una altra vegada, ni que li doni un document. Les partides concretes on anem reforçant les hem dit des del principi. I vostè ho ha dit i ha aprofitat un comentari meu i ho vam dir a la comissió. Patronat d'Esports, depèn de com comenci el setembre, potser n'hi haurem de posar més. A Via Sam n'hi hem de posar 50.000 més abans de final d'any. Clar que n'hem de posar més, però ara són els que tenim lliures i els que tenim en disponibilitat per redistribuir. Com he dit, en farem molts més de modificats per anar ajustant i poder aprofitar tots els recursos econòmics propis o que ens arribin d'altres administracions per gastar-los aquest any i poder fer que el senyor Juan del Partit Socialista pugui dir a final d'any, escolta, heu executat tots els diners i heu fet una bona gestió per poder gastar tot allò que tenim amb aquelles necessitats que ens posa davant aquesta situació de crisi. Dir que no han fet un gir o l'han fet per culpa del Covid-19, nosaltres teníem un pressupost marcat 2020 amb les partides marcades, està claríssim. Dir que tot el que ens ha vingut de Covid-19 no ens ha provocat un gir, jo diria que en àmbits concrets, com hem dit, ens ha provocat un gir gran, cultura, museu. En àmbits socials, el gir no ha sigut gaire gran, perquè dotant-los amb unes quantitats no tan superiors com vostès demanen, perquè no calen en aquests moments, anem anant fent front a totes les demandes que des de la Regidoria d'Afers Socials, la senyora Teresa Rull, ens van anar comentant i van anar informant a totes les comissions informatives. No tenim cap gran necessitat que no estigui coberta, tot i que d'aquí en endavant hem d'acabar l'any i anirem anant posant més diners. Amb el tema de la gestió del museu, el pou econòmic, escolti, el museu està acabat, sobren diners, els han d'utilitzar. Que és un pou econòmic? No. Aquest museu ha estat aprovat els projectes, exposats públicament, plec de condicions per fer les obres. Tot això, un pou és com un forat negre, una cosa fosca, no? Vostè agafi els expedients, es pot estudiar tranquil·lament i veurà que no hi ha res fosc, tot és transparent, tot és clar. Que ha durat temps? Sí. Que és una obra faraònica per la seva magnitud econòmica? Sí. El volíem a Valls i el tenim a Valls, que és el més important. Respecte a l'àmbit de museu, és que la gestió no som a temps d'acabar aquest desembre. Per tant, els diners que havíem posat de gestió, si no els modifiquem i els posem a partides on els necessitem i que són necessaris, ens diran per què no han tocat aquests 250.000 euros que hi ha per gestió. És a dir, hi ha un punt que les seves mateixes argumentacions es contradiuen en si mateix, però bé, no seré jo qui ho ficaré massa de palesa. I la senyora Laïs té una part de raó, no? No hem d'equilibrar, hem de fer austeritat. És que ja n'estem fent d'austeritat, també. Ja n'estem fent. El que passa és que els àmbits de creixent demanda, com la neteja dels edificis, els EPIs pels treballadors i la seguretat dels ciutadans, tota una sèrie d'àmbits són més de demanda que no pas dels altres, i els altres molts són àmbits bàsics. És a dir, si vostè em troba una activitat que deixaria de fer en aquests moments, doncs podem plantejar si la reduïm o no la reduïm. Però podríem fer un debat interessant, perquè el titular està bé, austeritat, però és que aquest Ajuntament fa molts anys que és auster. Per això tenim romanents, per això tenim recursos propis, per això tenim solvència en tresoreria, perquè ja fa temps que ho estem fent. Ara, si vostè en concreta una activitat detallada, podem debatre si la fem o no la fem, però ara aquí veig els diferents regidors de les diferents àrees i li puc assegurar que no n'hi ha cap que estigui llançant coets i fent festes que no calguin o siguin necessàries, o per la cohesió social, per la dinamització de la ciutat, per mantenir les entitats i associacions de la nostra ciutat, o per mantenir l'activitat econòmica amb obra pública que pugui ser necessària. Per tant, si ho centréssim en alguna cosa, potser podíem fer més debat. Jo ara li compro la idea d'austeritat perquè l'han tingut sempre. Per tant, jo crec que la proposta que portem amb aquests modificats, més tots els anteriors, demostren que sí, que aquest 1.711.000 euros que hem mogut durant aquest any per donar resposta i augmentar els 28.665.000 que teníem de pressupost, precisament busca la cohesió social de la ciutat, està pendent d'aquelles persones, famílies o empreses que més ho necessiten dins de les nostres possibilitats i els nostres àmbits, està clar.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Té la paraula la senyora Rosa Rovira.
Ah, gràcies, alcaldessa. Volia comentar una petita cosa que ha exposat el regidor dels socialistes, el senyor Martínez, respecte al Consell Econòmic i Social. És cert que el Consell Econòmic i Social no s'ha convocat i és per tres motius que s'expliquen sols. En primer lloc, la taula social que anava lligada a la taula econòmica es va reunir fa relativament poc temps i encara no té confeccionades les mesures a portar a terme per portar el Consell Econòmic i Social. En breu ens les faran arribar. És més, hi va haver un dels membres que per un petit problema no hi va poder participar. I una altra de les coses que s'han de tenir en compte és que el Consell Econòmic i Social està composat pels diferents agents socials del territori i que hem fet unes quantes trucades i el mes d'agost no veien viable que hi poguessin participar. Llavors, com que en la taula econòmica i social, precisament una de les crítiques que vam tindre dels partits que hi eren representats és que hi havia poca representació en aquesta segona taula dels membres que s'havien convocat, no volem trobar-nos en aquesta circumstància. Per tant, farem la convocatòria ja, els hi farem arribar la documentació perquè tinguin temps sobrat per estudiar-la i perquè la puguem portar a la taula del Consell Econòmic i Social, havent-la treballat vostès i havent-la pogut treballar nosaltres. I quan dic nosaltres vull dir que no solament hi puguem tindre les propostes, sinó que el senyor Barberà ens hagi pogut també mirar quina part de la disponibilitat econòmica hi podem dedicar a aquestes propostes, perquè el que volem és que arribem al Consell amb possibilitats de portar endavant les propostes que hi arribin. Gràcies.
Senyor Martínez, té la paraula.
Gràcies, alcaldessa. Mire, senyora Rovira, yo le puedo entender su explicación, pero la realidad a día de hoy es que el documento que tendríamos que tener no está. Entonces, la situación es la que es. Es que no hay una explicación. La puedo entender, pero es que no. El resultado es que no hay nada. Ya se lo he explicado anteriormente. Mire, señor Barberá, respecto a los números, sinceramente es que se van a tener que esforzar mucho en este ejercicio, porque mire, en el tema de inversiones, en el ejercicio 2019, tenían una partida de 2.436.000 euros y realizaron de eso que estaba previsto un 18,77% y quedó pendiente un 81,23%. La gestión no es que haya sido muy buena en las inversiones del año 2019. En las que venían de ejercicios anteriores, solo se ejecutaron el 49,02%. O sea, de 8.762.000, 4.295.000. Quedaron pendientes el 50,98%. Por eso le digo que tiene mucha faena a realizar y mejor gestión. Luego, sobre la modificación de crédito que nos han presentado. Mire, le voy a hacer un matiz. En ayudas a emergencia social, la partida que había presupuestada era de 52.000 euros y le aumentan 5.000. Nos vamos a 57.000. En el ejercicio 2019, la partida era de 70.000. La bajaron a 67.740. Gastaron 50.018 y le sobraron 16.721 euros. Quiere decir que dejaron el 25,05% sin ejecutar. En este ejercicio 2020 la partida ha sido inferior y ahora nos vemos obligados a aumentarla. Veremos cuando la liquidación del 2020 si esta gestión a nivel de servicios sociales se hace adecuadamente. Y así le podríamos decir también en la actividad de juventud. En la actividad de juventud el presupuesto que tenían era en el 2019 de 29.000 euros. Gastaron 24.000 y les sobraron el 16,38%, o sea, 4.751. Este año tienen 36.000, le aumentan 3.500 y nos vamos a 40.000. Sinceramente, deben de hacer bien la gestión, porque, mire, a nivel de servicios sociales tenían presupuestado en el 2019, tenían para lo que es programas, presupuesto de programa, 828.669 euros. Dejaron de ejecutar el 16,90%, o sea, 140.012 euros con 16 céntimos. Deja mucho que desear su gestión. Esperemos que en el 2020, y yo, tal como usted decía, le felicitaré si realmente hacen su trabajo adecuadamente. Pero como no será así, le tendré que reprobar como lo estoy haciendo en este momento. Y le quiero rectificar, porque usted siempre va con números de otros. Yo me dedico a mi ciudad, a Valls. Viene con lo que se ha negociado a nivel del gobierno central, lo que han podido aportar desde Europa hacia España. Mire, han sido 140.000 euros, no 14.000. Y 70.700 es sin retorno. De esos 70.700, seguro que Cataluña recibirá una parte importante. Porque, oiga, hagan su faena bien en la ciudad de Valls. Gracias.
Muchas gracias, señor Martínez. Señor Barberá, te la palabra. Martí, no et sentim, eh?
Sentiu ara?
Ara sí, a veure.
Sí? No, que no vull més polèmica en aquest sentit. Jo parlava d'ambició. Quan parlava de milions, parlava d'ambició. Que l'ambició és que et donguin suport i t'ajudin. Aquesta és l'ambició. Nosaltres, la nostra ambició és gestionar els nostres recursos per poder donar sortida. Però jo li resumiré amb una frase. Porti'm una família que tingui una necessitat i que no l'hagi atès des de l'Ajuntament de Valls. No cal tants números. Porti'm una família, un exemple d'unes persones que hagin tingut necessitat, hagin anat a la finestreta de l'OAC o a la finestreta d'Afers Socials i que no els hagin pogut atendre i ajudar. Llavors tindrem un problema, perquè hi haurà alguna família que no tindrà el suport de l'Ajuntament dins de les nostres competències. La resta, vostè mateix ho diu, si el 2019 vam atendre totes les necessitats socials i van sobrar diners, vol dir que la partida era gran. Què ha fet Serveis Socials? Ha augmentat els llindars, sí, home, perdoneu, que això ho sabeu, les subvencions de l'IBI i les subvencions a llibres i a material escolar han augmentat els llindars? Han augmentat més d'un 25% el llindar de la família que pot rebre aquest ajut. Per tant, aquest govern ja ha pres mesures per ajudar les famílies. Senyora Esther, si té una demanda d'una família no atesa, doncs faci-la arribar a la regidora corresponent, perquè haurem d'estar atents a què ha passat que no se li ha pogut donar cobertura. Però la demanda de recursos econòmics per poder atendre les necessitats en l'àmbit d'ajust directe ha augmentat respecte al que teníem pressupostat el 2020 un 11%. El que ens han demanat i el que continuarem augmentant encara davant de les demandes que ens hi han fet. La feina no està acabada, ho he dit mil vegades. Però bé, en aquest cas, si l'examen és posar diners, ajuts socials i atendre les necessitats, l'aprovarem segur, perquè els recursos hi són i seran els necessaris per atendre les necessitats de les famílies de Valls.
Moltes gràcies. Una altra intervenció. Senyor Martínez.
Mire, señor Barberá, no se trata de polémica, se trata de números y los números dicen la realidad. Y la realidad es, mire, si quiere otra matización con respecto al 2019. Ayudas a la infancia. Tenía un presupuesto de 72.000 euros. Le sobra el 41,42%. ¿Usted quiere que vayamos a buscar a la gente que ha tenido esas necesidades? Esto es mala gestión. Mire, busque por donde busque. Que nos sobren de esa partida 41.000 euros. Hombre, esto no tiene explicación. Y no quiero entrar en ese debate. Simplemente, yo para mí, que el hecho de los números a veces se les... la palabra la pueden dominar, pero lo que son los números me parece que se les descontrolan un poquito. Por favor, mírenselos con un poco más de delicadeza y luego esas partidas las hagan revertir en la sociedad. En la sociedad de la ciudad de Valls. Es lo que tienen que hacer. Gracias.
Senyor Barberà.
Jo fa estona que havia demanat la paraula, també.
Perdó. Passo pues, senyor Perpanyà. Sí.
Jo només dues apreciacions. El Felipe. És veritat que la partida d'ajuts d'emergència és inferior perquè s'ha dividit en dues. En el pressupost del 2020 hi ha una partida d'ajuts d'emergència social i una partida d'altres ajuts de benestar social, de 22.000. Si les suma les dues, és superior a la que hi havia el 19. El motiu és perquè hi ha unes ajudes que han entrat en concurrència pública. Per tant, es poden demanar via instància per agilitzar el tràmit i que sigui més ràpid de tenir aquestes ajudes. Per tant, el total d'ajudes és el mateix. Vostè diu que hi posem pocs diners. Se posen els diners que es necessiten, perquè a més tindrem unes addendes de contracte programa i uns diners de més. Pensi que si posem diners en una partida, després no els podem treure. Per tant, hi ha un plus de responsabilitat d'anar augmentant les partides progressivament conforme hi ha les necessitats, perquè si ara poséssim 40.000 euros en una partida d'ajuts socials i resultés que no s'han d'aplicar, aquests diners no els podríem reaprofitar per altres àmbits. Per tant, també la bona gestió és ser curosos perquè no s'obrin partides i quan arribi el 31 de desembre, com vostè diu, no ens s'obrin partides. El fet de que s'obrin diners o no s'obrin diners, quan les partides d'ajuts escolars són de concurrència, vol dir que van amb unes bases, què s'ha fet aquest any? S'han augmentat els llindars perquè poguessin arribar més gent. I en aquestes partides d'ajuts d'escolarització es donen ajuts als llibres, ajuts a les activitats extraescolars, ajuts a les colònies i ajuts a les activitats esportives. I estan regulades i hi ha uns barems. I si no se'n demanen més és perquè la ciutadania no en demana més o perquè aquests barems són suficients per un sector de població. Aquest any que hem fet hem augmentat els barems perquè vam veure que ens sobraven i no volem que ens sobrin. I també hi ha una realitat que és la que el regidor d'Hisenda bé explicava, que tenim molta musculatura amb les partides que hi ha, perquè són partides importants i per això hem pogut fer parar el primer cop de la Covid, perquè totes les demandes que hi ha hagut s'han atès i s'han pogut donar tots els serveis aquells que eren necessaris. Que se necessitaran més al setembre, si en necessitem més n'hi posarem, el compromís és aquest, però també seria irresponsable, i vostè ho entendrà perquè analitza bé els números, que ara poséssim una quantitat molt més elevada i que després les necessitats d'altres partides requereixin aquests diners que els tenim posats aquí i al final no els gastaríem. Per tant, és més prudent posar-ne ara 5.000, veure també tot el que ens arribarà de contracte programa i de la Diputació, que com bé anticipat el regidor, són uns diners doncs, que per una banda seran uns 300.000 euros i per una altra seran uns 100.000 euros. Per tant, aquests diners els podrem portar en partides d'àmbit social i no caldrà que ara alguns diners els destinem aquí i els puguem destinar a reactivació econòmica en altres àmbits, no? Que crec que és una mica per on va. I penso que la responsabilitat nostra és que quan arribem a 31 de desembre del 2020 hàgim executat al màxim totes aquelles partides socials i hàgim atès al màxim de necessitats de la ciutadania. I això ho compartim perfectament amb el que vostè diu, no? Però no podem demanar a posar més diners quan volem assegurar arribar a 31 de desembre gastant els diners necessaris i com bé crec que tots els que estem aquí som conscients, hi ha moltes demandes en molts àmbits i hem d'intentar fer front a tot. I arribar a tot és difícil. Per tant, hem de ser curosos on posem els diners i posar-los amb dosis que puguin ser absorbides. Era un aclariment pel tema de la partida perquè no és que hagi disminuït, sinó que s'ha fragmentat.
Senyor Barberà.
Res, jo crec que el senyor Jordi Cartanyà, com a antic responsable de Benestar Social, l'Afers Socials ja ha fet els aclariments al joc de números del senyor Juan Felipe amb aquest tema de les partides d'Afers Socials.
Molt bé, alguna intervenció més? Senyor Martínez, té la paraula.
Senyor Cartanyà, jo no le pido, vamos a decir, que esa partida se pudiese ampliar algo más. Si es necesario que se amplíe. Yo lo que sí que les pido es que la gestionen o lo gestionen adecuadamente. Es lo que les pido. Y lo que le he pedido tanto a usted como al señor Martí Barberá, que para eso está en la Regiduría de Hacienda. Gracias.
¿Hay alguna intervención más? No. Señor secretario, pasemos a votación. Farem votación separada. Ahora pasemos a votar el punto 4. La declaració de no disponibilitat de crèdit del pressupost del Museu de Valls. No et senten, tens el micro posat.
Perdó, que no tenia el micro. Vots a favor del punt número 4? Trets de vots a favor, vots en contra.
Doncs passaríem a votació.
Perdó, abstencions. Set abstencions.
Ara sí, passem a...
Per 13 vots a favor i 7 abstencions.
Doncs ara sí, passem a la votació del punt 5. Que és declaració de no disponibilitat de crèdit al pressupost de la Xarxa de Cultura.
Vots a favor? Abstencions? Set abstencions. Queda aprovat per 13 vots a favor i 7 abstencions.
Doncs ara passem a l'aprovació del punt 6, que és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 8/2020.
Vots a favor del punt 6? Abstencions? Vots en contra? Set vots en contra. Queda aprovat per 13 vots a favor i 7 vots en contra.
Ja sigui el punt 7 d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 9/2020.
Vots a favor del punt 7? Tretze vots a favor. Vots en contra? Set vots en contra. Queda aprovat per 13 vots a favor i 7 vots en contra.
Molt bé, doncs passaríem a l'àrea de serveis de la ciutat, punt 8, que és l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança d'usos de via pública i altres béns de domini públic. Hauríem d'explicar en informativa. Aquí el que fem és afegir un nou concepte a l'ordenança que regula el que és la venda i el consum de begudes alcohòliques i es restringeix en dos àmbits. El que és que els establiments que tenen a la venda begudes alcohòliques només les podran vendre durant tot el dia, excepte de les 11 de la nit a les 8 del matí, estarà prohibida la venda. Vale? Sempre i quan hi ha aquells establiments que tenen zona autoritzada, com poden ser terrasses, per vendre begudes alcohòliques, en aquest cas sí, però aquells comerços que són els de 24 hores a partir de les 11 de la nit fins a les 8 del matí no podran vendre begudes alcohòliques. I l'altra cosa que també es regula, que és que es prohibeix el consum de begudes alcohòliques a la via pública. Això no ho teníem regulat per ordenança. Llavors, per exemple, el consum de begudes alcohòliques es considerarà una falta lleu i les sancions seran de fins a 750 euros. I pel que fa a la venda de begudes alcohòliques, és una infracció greu i la sanció serà de fins a 1.500 euros. Hi ha alguna intervenció per part del monopolític? No, passem a votació, senyor secretari.
Perdoni, l'Albert Soriano.
Ah, d'acord, senyor Soriano.
Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Se'm sent, no? Sí? Vale. Bona tarda a tothom. Aquesta modificació de l'ordenança setena busca la prohibició de la venda d'alcohol en els establiments entre les 11 hores i les 8 del matí, com va explicar l'alcaldessa, i la prohibició del consum d'aquestes substàncies a la via pública. En comissió informativa se'ns va comentar que la voluntat que perseguia aquesta modificació de l'ordenança era especialment la regulació del botellón. Creiem que la modificació és una mesura necessària per tal d'afavorir l'ordre públic, la convivència i la salut pública, però és poc ambiciosa. Si verdaderament es vol regular aquestes pràctiques, cal a més un pla d'acció que impliqui no només accions punitives, com sancions, tancament del local que incompleixi, etc., sinó també accions de conscienciació des de l'Ajuntament que impliqui la difusió per carta, per exemple, d'aquestes mesures, tant al col·lectiu jove com als seus pares, en cas dels menors d'edat, incentivar la prevenció, mantenir reunions amb els diversos comerços de Valls per demanar la seva col·laboració, i l'adhesió del municipi a la iniciativa NITS-Q impulsada pel Departament de Salut des de fa pocs anys. A més, la mala decisió del govern de la Generalitat de tancar els locals d'oci nocturn no és més que un catalitzador clar d'aquest tipus d'activitats i, per tant, és més necessari que mai impulsar mesures en aquesta direcció. Serà necessari, a més, que s'inverteixi i es doti dels mitjans d'inspecció per controlar que es compleixi aquesta norma, així com també per assegurar que es demana el carnet d'identitat de tots els joves per evitar la venda d'alcohol a menors d'edat i un augment de la presència policial en aquells espais de la ciutat que estiguin identificats com de pràctica habitual del botellón. El nostre vot serà favorable, però amb l'esperança de que el govern assumeixi un compromís més ferm i ambiciós en aquesta matèria. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Soriano. Hi ha alguna intervenció? No? S'aprova o passem a votació? S'aprova? Sí?
Queda aprovat.
Doncs passaríem a l'apartat de mocions. Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana Compromís per Valls de posicionament en contra de la pròrroga o ampliació de les concessions de les autopistes AP2 i AP7. Té la paraula el senyor Ramon Font.
Bona tarda a tothom. Els diferents grups municipals ja hauran pogut analitzar tant la part expositiva de la moció com els acords que proposa. Per tant, no la llegiré íntegrament. Tan sols remarcaré aquells punts més rellevants, així com d'altres, i que motiven que avui la presentem en aquest ple. Al final de les concessions de l'AP2, tram Mediterrani-Saragossa, i de l'AP7 en els trams Tarragona-Alacant i Tarragona-La Jonquera, permetria avançar cap a un model de mobilitat sostenible en el qual moltes persones i especialment un gran nombre de catalanes i catalans deixarien de pagar reiteradament els peatges d'unes infraestructures que han estat sobradament amortitzades per unes concessionàries que han rebut beneficis milionaris. A banda, no cal dir que la finalització de les concessions acabarien també amb molts dels conflictes viaris que pateixen diàriament diversos punts del territori català. Tornant als grans beneficis de les concessionàries, segons dades que queden recollides en aquesta mateixa moció, per exemple, el tram de l'AP7 entre Molins de Rei i Martorell ja ha estat pagat més de 80 vegades i els usuaris, mentrestant, segueixen pagant un preu força més elevat al que hauria de ser un preu mínim que únicament perseguís cobrir el manteniment de les infraestructures. Aquestes reivindicacions no arriben només d'algunes formacions polítiques com la nostra i de les usuàries i els usuaris. Diverses institucions de pes avalen la fi de les concessions i que aquestes no es prorroguin o ampliïn. Argumenten que prorrogar o ampliar afectaria negativament la competitivitat del teixit productiu. Així, per posar uns exemples, el Consell General de les Cambres de Catalunya o el RAC rebutgen la possibilitat que el govern de l'Estat prorrogui les concessions per compensar la disminució d'ingressos provocada per la crisi de la Covid-19. Fins i tot s'ha sumat a aquesta oposició la patronal SECOT. Com comentava, entitats com aquestes consideren que allargar les concessions castigaria una reactivació econòmica que ja de per si sola es preveu llarga i dura. Adverteixen, a més, que provocaria un impacte negatiu en la renda de les empreses i de la ciutadania. Són afirmacions efectuades recentment pels màxims responsables d'aquestes institucions, els mateixos que també opinen que si finalment hi ha una pròrroga, l'Estat estaria demostrant més sensibilitat cap a aquestes grans concessionàries que cap a la ciutadania i al teixit empresarial, la major part petites i mitjanes empreses. Un extrem que, òbviament, nosaltres també compartim i que per aquest motiu hem decidit portar la moció al ple de l'Ajuntament de Valls. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Font. Per part de Junts per Valls, la paraula la senyora Laia Castells.
Gràcies, alcaldessa. Amb la moció d'Esquerra queda palès que PSOE i Unidas Podemos pretén allargar ara la sagnia que durant dècades les concessionàries d'autopistes han fet als ciutadans de Catalunya. Aquest cop sota el pretext de la disminució de vehicles que han circulat per vies de pagament durant l'estat d'alarma. 4 dels 5 trams d'autopista de peatge més cars de l'estat espanyol es troben a Catalunya i el territori català és el que acumula més trams de pagament de tot l'estat. Un de cada 5 quilòmetres d'autopista de pagament a Espanya passa per Catalunya, el 21%. Però, per contra, Catalunya només compta amb el 7% de les autovies estatals lliures de peatge. La moció que presenta Esquerra demana que no s'ampliïn ni prorroguin les concessions de l'AP2 i l'AP7 i que no s'incrementin les tarifes en el que queda de concessió. També demana el rescat en el termini establert en les concessions vigents. Nosaltres no sols recolzarem aquestes demandes, sinó que anem més enllà i considerem que davant de la situació de la crisi post-Covid, que ja ha comentat també el regidor Ramon Font, i la necessitat de reactivació econòmica, una de les eines que podria contribuir-hi és precisament el rescat immediat d'aquests peatges i la gratuïtat d'aquestes vies. No oblidem que durant l'estat d'alarma han estat moltes les petites, mitjanes i grans empreses que han vist com havien de tancar total o parcialment, com es reduïen els seus ingressos i ara estan tenint veritables dificultats per tirar endavant. Però al govern espanyol el que li preocupa és el descens d'ingressos d'aquestes concessionàries, que durant molts anys s'han enriquit amb la connivència de l'Estat i gràcies a la manca evident d'inversió en infraestructures a Catalunya, mentre omplien de vials desdoblats, gratuïts, punts de l'Estat amb un trànsit significativament inferior al de vies com l'AP7 o l'AP2. Per acabar, només dues reflexions. Durant l'estat d'alarma, les autopistes han continuat funcionant i cobrant, fins i tot els transportistes de productes bàsics. D'altra banda, ahir va començar una vaga dels treballadors de peatges i oficines de Vertis contra l'expedient de regulació d'ocupació que han presentat els responsables de la companyia. Aquests dos elements expliquen molt de la sensibilitat d'aquestes empreses cap al territori que estan ocupant i explotant i cap als seus treballadors en un moment de grans dificultats laborals. És per tot això que reiterem el suport a la moció i el rescat immediat d'aquests peatges. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Castells. En nom del PSC, aquí hi ha algú que... El senyor Martínez té la paraula.
Gràcies, senyor Cartañà. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana inició en el mes de marzo del presente año el proceso previo a la conclusión del contrato de concesión, el levantamiento del peaje y la vuelta al estado de las dos autopistas, la AP2, Zaragoza-Mediterráneo, y el tramo de la AP7 desde Tarragona al paso fronterizo de la Junquera, previsto para el 31 de agosto del 2021. Ambas autopistas, gestionadas por Abertis, suman a una longitud total de 450 kilómetros. Pero debido a la declaración del estado de alarma, la concesionaria Abertis planteaba al Ministerio de Transportes ampliar la vigencia de la concesión de las dos autopistas ya nombradas. Esta situación de prórroga o de compensación también se puede producir en las autopistas concesionadas por la Generalitat. El Real Decreto 26/2020 del 7 de julio, el Gobierno Central abre la puerta en su artículo 25.4 a la ampliación del plazo de duración de la concesión en los casos establecidos, cuando el margen bruto de explotación durante el periodo de vigencia del estado de alarma haya sido negativo, se compensará al concesionario la menor de las siguientes cantidades. A. El importe necesario para que el margen bruto de explotación durante el periodo de vigencia del estado de alarma llegue a cero. B. La diferencia entre el margen bruto de explotación durante el periodo de vigencia del estado de alarma y dicho margen durante el mismo periodo del año anterior. Se entiende por margen bruto de explotación la diferencia entre ingresos generados y gastos ocasionados, sin incluir amortizaciones ni provisiones, debidamente acreditados por las actividades de explotación de la concesión. No se considerarán los ingresos y los gastos de inversión o financiación, las moratorias o condonaciones pactadas por el concesionario, ni los salarios de los trabajadores incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo. En ningún caso, la ampliación del plazo podrá exceder la duración de la vigencia del estado de alarma, que varía según cada comunidad autónoma, pero que como máximo será de 99 días. El estado de alarma real del Real Decreto 8/2020 del 17 de marzo creó restricciones en el tráfico al decretar el confinamiento domiciliario, cosa que ha podido perjudicar el derecho a la explotación de estas vías por parte de las concesionarias. Es por eso que el Gobierno debe compensar a las empresas concesionarias, pero como se ve, para hacerlo debe cumplir una serie de requisitos muy estrictos y se debe presentar la documentación antes del 20 de noviembre. El resumen, pues, es el siguiente. Se trata de una compensación pequeña de como máximo 90 días, no de una prórroga de la concesión de varios años. Y el Real Decreto determina muy bien los criterios que debe tener esas empresas para poder acceder a la compensación. Por todo lo expuesto, nuestro voto será de abstención. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Martínez. Té la paraula el senyor Xavier Anglès.
Moltes gràcies. Mirin, sobre el contingut d'aquesta moció, poca cosa hi tenim a dir. La CUP està a favor de que es deixin de pagar aquests peatges i, per tant, ja els hi avancem que hi votarem a favor. Tot i així, ens agradaria, però, fer una petita reflexió. I és que creiem que és molt important que, tot i que considerem que aquests peatges s'han deixat de pagar, tal com acabo de dir, amb això el que estem fent és afavorir el transport privat, més contaminant i que no està a l'abast de la població. Per tant, creiem que, junt amb aquesta moció, paral·lelament, caldria revisar si s'està invertint la part proporcional de la força o més en temes de transport públic, que és menys contaminant i més accessible per a tothom. I és que en aquest tema potser no hi tenim masses competències, però en tema de transport públic sí que podem fer-hi coses, l'Ajuntament de Valls. I tenim una mica de marge per fer. Recordo el tren que sortia de Valls a les 6 del matí per arribar a Barcelona. Desconeixem què s'ha fet entorn d'aquests temes tots els anys que fa que Esquerra té la regidoria, però nosaltres com a usuaris no hem notat absolutament res, al contrari, que ens han tret serveis. Tampoc sabem quina ha estat la participació de l'Ajuntament de Valls en l'autoritat del transport metropolità del Camp de Tarragona, quines aportacions ha fet, no només econòmiques, sinó també de contingut i de defensa de la millora del transport públic de Valls. En l'argumentari hi ha un petit punt que ens grinyola, i és que la moció parla d'afavorir el transport sostenible i sembla que sostenible sigui no pagar peatges i desplaçar-se en transport privat. Per la CUP, el transport privat mai hauria de ser una forma de mobilitat sostenible. Senzillament, ara mateix és l'única alternativa que tenim i que està clar que de sostenible no en té res. Per tant, i com a conclusió, sí que volem que es deixin de pagar els peatges, està perfecte, però no sense tornar a posar damunt de la taula el debat de les mancances històriques que anem arrossegant a valls entorn al transport públic. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Anglès. Per part de Ciutadans, senyora Cristina Laïz.
Gràcies, senyora alcaldessa. La moción hoy presentada solo trata de una pequeña porción de uno de los muchos problemas de gestión que tiene nuestro país gracias al presente gobierno y que en este caso es el asociado a su plan de movilidad, o mejor dicho, a su falta de plan. Siendo claros, España y por extensión Cataluña no tienen claro cuál es el modelo de movilidad que quieren abordar. Vamos a golpe de decreto de la mano del ministro Ábalos. Igual que en abril dijo que no se compensaría a las empresas concesionarias por las pérdidas de la COVID, pérdidas derivadas de la reducción en su actividad del 90% debido a la no circulación de vehículos durante el estado de alarma, aun cuando un decreto posterior dejó la puerta abierta a las posibles compensaciones. Igual hizo con la autopista AP1 que une Burgos con Vitoria, liberalizándola por decreto y levantando sus barreras el 1 de diciembre de 2018. Se hizo con esta liberalización y con la posterior de la autopista del Mediterráneo pensar a la ciudadanía que la autopista ahora es gratis y no hay nada gratis en esta vida. En un país, dos son las principales gastos sociales que deben cubrir unos presupuestos generales, la educación y la sanidad. Todo lo que suponga incluir en el gasto social otras partidas, como en este caso la gratuidad de las autopistas, revierte en reducir el presupuesto en sanidad y en la educación de nuestros hijos. Antes dije que España no tenía un modelo claro, pero debo precisar, el País Vasco sí lo tiene y prueba de ello son las políticas en materia de movilidad que llevan a cabo. A finales del 2000, aproximadamente, se terminó la concesión de la A8, concesión que, recordemos, se concede para que las empresas puedan recuperar la inversión en la construcción, conservación, mantenimiento y posibles nuevas inversiones realizadas durante la duración de la misma. Una vez recuperados los costes de construcción, ¿qué se hizo? ¿Liberalizarla? No. Se hizo un nuevo concurso para la gestión de su conservación y mantenimiento. Incluso se incluyó una partida de nuevas inversiones para ampliar un tercer carril. ¿Cuál fue el resultado? El coste del peaje para el usuario se redujo un 70%. Las diputaciones responsables de esta infraestructura no desembolsaron ni entonces ni ahora ni un duro por ser responsables de esta infraestructura. Es más, para la diputación es un ingreso, ya que la empresa concesionaria paga el impuesto correspondiente de actividades económicas. Este modelo es de pago por uso, generalizado en toda Europa, un modelo sostenible para la administración y con un coste menor, ya que si una cosa sabida es que la gestión privada cuesta menos que la pública, ya que va orientada a resultados. Lo sabemos bien los que hemos llegado a la política desde el mundo privado y no desde el público. Una empresa privada no tiene futuro y está abocada al cierre si no tiene unas cuentas saneadas. La institución pública tiene tres caminos. Incrementar su deuda, aumentar sus ingresos mediante subida de impuestos o recortar de otras partidas. Es muy fácil pedir que se liberalice, pero yo les pregunto, una vez liberalizada, ¿querrán que quede bajo el control de la Generalitat o querrán el modelo de nuestros vecinos valencianos que la tienen liberalizada por su mantenimiento, los catalanes o todos los españoles? Porque el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, indicó el pasado año que el coste de conservación de las vías de alta capacidad catalana, tanto las del Estado como las de la Generalitat, se situaba entre 50.000 y 60.000 euros a día anuales por kilómetro. Y dijo, y cito textualmente, ante la próxima liberalización del tramo de la AP7, es insostenible liberar el peaje en el tramo de la AP7 que vence el próximo 31 de diciembre sin pensar cómo se financia el mantenimiento de esta vía. Además, en esta moción instan al gobierno español a hacer efectivo el rescate de las autopistas al final de la concesión según los términos de las concesiones vigentes. ¿Saben ustedes de qué cuantía estamos hablando? Porque sobre la AP7 hay abierto en estos momentos un contencioso en el que hasta ahora, hace un año justamente, el Tribunal Supremo dictaminó que será a fin de la concesión el 31 de agosto de 2021 cuando los más de 3.000 millones de euros que la empresa concesionaria reclama al Ministerio de Fomento por obras de mejora realizadas y compensación por caída del tráfico en la última década, deberán tenerse en cuenta en el saldo de compensación a calcular en el momento de liquidación del contrato. Uno debe pensar siempre en global, y no solo en un pequeño tramo de menos de 20 kilómetros, para justificar la liberación de una autopista que desde Zaragoza a la frontera de la Junquera mide casi 450 kilómetros. Como he dicho, no hay nada gratis. Déjense, por favor, de vender medidas populistas. Aquí la cuestión es si pagamos todos un poquito para mantener las autopistas o pagamos en función de su uso. Porque pagar, habrá que pagarlas. Y siempre saldrá del bolsillo de los trabajadores. Es por todo lo expuesto que, aun estando a favor de no extender los contratos por prórrogas, al haber otros mecanismos, votaremos abstención, por lo que no estamos de acuerdo con el punto tercero en el que se insta al Gobierno a hacer efectivos los rescates por el tremendo impacto que en el erario público tendrán en estos momentos. Muchas gracias.
Moltes gràcies, senyora Laïd. Hi ha alguna altra intervenció? Senyor Font?
El que es desprèn de les intervencions d'alguns grups municipals, sobretot per part del PSC i ara mateix per part de Ciutadans, són quins són els partits que en aquest cas estan al costat dels Florentino i companyia i quins són els que estan al costat de la petita i mitjana empresa, així com de les usuàries i els usuaris que acostumen a utilitzar aquestes vies de comunicació. No es tracta de fer demagògia. El que sí que és espectacular és la gran quantitat de beneficis que al llarg dels anys i a través de moltes moratòries, de moltes pròrrogues, aquestes concessionàries han fet beneficis, han fet grans facturacions i grans beneficis. I potser arriba el moment, quan ja s'han pagat tant aquestes vies de comunicació, de dir-ne prou, d'alliberar-les. I, a més, aquí tothom ha començat, veig que s'han instruït bé, i tothom ha començat a posar dades. Si volen dades, jo també en puc posar. Per exemple, jo els puc portar d'Omar a l'empara d'Abertis, estàvem parlant d'Abertis, en la pròrroga que se'ls va fer de trams de l'AP7 i també de l'AP4, del 2007, estem parlant ja de l'època, i ja s'havia prorrogat, estem parlant ja de l'època de José María Aznar fins al 2019, fins a finals del 2019, a canvi, només, són 13 anys, a canvi només, aquests 13 anys, de 30 milions d'euros per fer manteniment, les coses anant malament i en època de crisi van guanyar 1.400 milions d'euros. És a dir, a partir d'aquí, si volen números, ho podem fer. I en definitiva, ara, pel tema de la Covid, i amb això acabo, està claríssim que la Covid no ha afectat tant les grans concessionàries com a la petita i a la mitjana empresa, així com les usuàries que han d'utilitzar i pagar dia sí, dia també, aquestes vies de comunicació. I ja per acabar, home, el responsable de la CUP, el senyor Xavier Anglès, sostenible, home, utilitzar el vehicle, també els elèctrics, però estem d'acord que els vehicles, en línies generals, estan contaminant, però no ens equivoquem. És a dir, quan parlem de poder accedir a través de les autopistes, això vol dir alliberar moltes de les carreteres, algunes d'aquestes carreteres que passen properes a les ciutats, on se creen realment conflictes, i vostès coneixen perfectament quins punts del territori són conflictius i podrien quedar-se alliberats cas que poguéssim transitar tant per aquestes autopistes que estem parlant. Només vull comentar això.
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Senyor Martínez.
Bien, gracias, alcaldesa. Mire, señor Font, yo creo que cuando yo he hecho mi intervención usted no me ha escuchado absolutamente nada. Porque yo que yo sepa, yo no he defendido a la concesionaria. Simplemente he dado unas referencias a los contratos y a las normativas que marca un contrato. Si no me ha escuchado, lo siento, ¿eh? Pero los contratos están para cumplirlos. Y es lo que he explicado aquí. Si usted no me ha escuchado, no tengo yo la culpa. Y defender, nosotros no defendemos a Abertis, ¿eh? Gracias.
Muchas gracias. ¿Y alguna otra intervención?
Sí, señora alcaldesa.
Senyor Font, pues iba a saludar al señor Laïd, ¿no? Señor Laïd.
No, yo también decirle al señor Font, y me permito volver a leer, por todo lo expuesto y aun estando a favor de no extender los contratos por prórrogas, es decir, nosotros estamos de acuerdo en que no se deben extender las prórrogas, pero cuando lanzan una moción en la que quieren y en sus argumentos a la hora de defenderla han expuesto tanto ustedes como sus socios del Junts per Valls, que quiere liberalizarla, deberían hacerse la reflexión, y bien lo hizo el conseller de Territori, que cierto es que no es de Esquerra, que es de Junts, que alguien debe pagar por el mantenimiento. Entonces, el modelo está perfecto, ojalá pudiera ser todo gratis, pero esa infraestructura se ha de mantener y se debe de pagar o bien porque se hace un peaje por uso o bien porque los impuestos de todos o de una parte vamos a tener que hacer un desembolso para que vaya dedicado a eso. Entonces, la infraestructura está, quien la gestione será un modelo a estudiar y quien se haga cargo de los gastos que va a generar, porque eso es algo evidente, que va a haber unos gastos que va a haber que pagar, se tiene que incluir. Y eso es algo que en su moción no ha aparecido. Ejecutar el rescate al final no deja de ser una liquidación de un contrato y eso tiene un coste. Hacerlo ahora mismo, el señor Martínez lo ha dicho, hay unos plazos para el contrato y unas fechas para que estos terminen. Pues cuando terminen será lo que se tenga que hacer y se liquidará la cantidad que se tenga que hacer y desafortunadamente no va a ser pequeño. Solamente los 3.000 millones que están hablando ahora de posible compensación equivale más a un 2% de todo el dinero que nos da Europa ahora mismo para el rescate del COVID. Entonces, no hablemos de 20 kilómetros de un tramo entre Martorell y Molins de Rey, porque es mucho más, ¿no? Gratis, perfecto para todos, pero el coste de lo que cuesta, ¿quién lo asume? Entonces, era la reflexión. Nosotros, volverlo a dejar claro, no estamos a favor de extender ni mucho menos los contratos vía prórroga, ¿no? Nada más quería decir.
Moltes gràcies per la teva intervenció.
No, senyora alcaldessa, tan sols confirmar que els partits que estan a favor de les concessionàries els que ja m'ha quedat claríssim.
Doncs passem a votació, senyor secretari. Senyor Martínez, té la paraula.
A ver, señor Font, usted RQR, no escucha. Yo creo que no escucha. Mire, creo que en mi intervención he puesto, se lo voy a leer y por favor escúcheme. En esta situación de prórroga o de compensación también se puede producir las autopistas concesionadas por la Generalitat. ¿Qué me dirá si le piden prórroga a la Generalitat? ¿Qué me dirá usted? Dígame, ¿yo estoy defendiendo? Usted, de verdad, sale, usted sí que es demagogo, sale con la demagogia de que nosotros defendemos a la concesionaria. Por favor, se lo pido, escuche cuando los demás están interviniendo, porque no es lo mismo estar en la oposición que estar en el gobierno. Eso le haría falta a usted ahora.
Molt bé, senyor regidor, hi ha alguna intervenció més? Doncs passem a votació, senyor secretari.
Per tant, el punt 9, vots a favor? Quins vots a favor? Abstencions? Cinc abstencions. Per tant, queda aprovat la moció per 15 vots a favor i 5 en contra. Perdó, 5 abstencions.
Moltes gràcies, senyor secretari. Passem al punt 10, que és la moció presentada pels grups municipals de la CUP i Socialista Candidatura de Progrés pel respecte a la llibertat de creences en els ritus funeraris. Té la paraula el senyor Esteruet de la CUP.
Gràcies. La moció que avui portem a debat en aquest ple va de drets i dignitat. Si tenim dret a viure a la nostra ciutat, també tenim el dret de morir i respectant les nostres creences. Actualment, el cementiri de la nostra ciutat no està preparat perquè cadascú tingui accés a un enterrament ritual o camí de dol conforme a les seves creences i voluntats. Aquesta problemàtica existent s'ha vist agreujada arran de la crisi d'emergència sanitària ocasionada pel Covid-19. Pel que fa als enterraments, fins a l'esclat de la situació d'emergència sanitària declarada en motiu de la pandèmia, bona part de les persones de confessió islàmica optaven per la repatriació dels seus cossos als països d'origen. El fet que en alguns moments les fronteres puguin estar tancades a la mobilitat internacional dels difunts, junt amb que cada vegada més hi ha persones que han viscut
bona part de la seva vida a Catalunya i volen ser enterrades aquí, fa que allò que abans era necessari, ara, a més de necessari, és urgent. Les recomanacions sanitàries han de ser respectades i per això hem hagut d'adaptar-nos a limitacions en les cerimònies de dol. Però alhora és innegable que cal subratllar que tothom té el dret a ser acomiadat segons la seva voluntat o creences i que les institucions públiques catalanes han de garantir la voluntat de les persones que volen ser enterrades a Catalunya, sempre i especialment quan una comunitat és tan nombrosa com la comunitat musulmana. Aquesta crisi ha de ser una oportunitat per gestionar decididament aquesta problemàtica que genera malestar i sensació d'oblit d'una part important de la nostra ciutadania. En aquest sentit, cal donar una resposta adient i trobar solucions per aconseguir que es garanteixi el dret a ser enterrat a Catalunya i a Valls, seguint el ritu funerari que cadascú desitgi. És per això que instem a l'Ajuntament, ja que és competent amb el cementiri municipal, habilitar un espai on poder realitzar el ritual funerari concebut per les comunitats religioses, que així ho demanin de forma expressa, tot respectant les directrius excepcionals en l'actual context d'emergència sanitària. Aquests espais no han de ser segregats, ja que les diverses comunitats s'han de respectar i les seves necessitats funeràries han de poder coexistir en un mateix espai. Per aquest motiu, cal condicionar aquests espais de forma neutra per tal que respectin les diferents confessions religioses, així com la voluntat de les persones agnòstiques o atees. En aquest sentit, la legislació actual contempla que els cementiris són de competència municipal i, per tant, la gestió i administració pertoca als ens locals. La diversitat i pluralitat són una riquesa del país que volem. Des de la llibertat i la justícia podrem establir bases sòlides perquè tota la ciutadania se senti part del nostre país. Aprendre a respectar i vetllar pels drets de tothom és quelcom imprescindible per construir-lo des de la pluralitat i diversitat que avui requereix, perquè, a més, això ens enriqueix. Per tot això, la CUP no només porta al ple l'acord del compromís d'habilitar un espai on poder realitzar el ritu funerari en els enterraments, que sabem que s'està treballant, sinó també buscar-lo amb la màxima celeritat possible. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Huguet, per part del PSC. Senyora Fernández.
Moltes gràcies a tots i a totes. L'arribada de la Covid-19 i el confinament obligatori que hem patit han canviat d'un dia per un altre tots els costums socials. A la nostra societat ens és difícil afrontar l'acomiadament d'una persona estimada que acaba de morir. Què fer quan no és possible acomiadar-se personalment o com afrontar el dol sense haver pogut fer l'enterrament? Aquesta pandèmia ens ha canviat la forma de viure i encara més la forma de morir. Les circumstàncies de la mort en el moment actual fan que el dol ja sigui prou traumàtic. No es produeix una anticipació d'aquesta mort i el procés es viu en solitud. Els ritus funeraris i el comiat són una part molt important en el procés d'un dol sa. La Covid-19 provoca que els malalts acabin la seva vida lluny dels seus éssers estimats en hospitals, desmuntant els seus costums socials per complet. A Valls, com en tants altres pobles de Catalunya, hi ha un gran nombre de ciutadans i ciutadanes de confessions religioses diferents a la catòlica i que, per sentir-se plenament integrats a la comunitat, necessiten també fer un enterrament dels seus difunts segons les seves creences. En el nostre poble, la comunitat musulmana és una de les que, per exemple, ara mateix no disposa d'aquest espai. Constatem que la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya, el Consell Islàmic de Catalunya i la Federació Islàmica ha enviat una carta al president Quim Torra en què demana que busqui un espai suficient als cementiris municipals perquè puguin ser enterrats segons les seves creences, ja que es tracta d'un dret constitucional, recorden, que més consta en un acord estatal del 1992. Fons de la Direcció General de Fets Religiosos de la Generalitat diuen que són coneixedors d'aquesta carta, però recorden que aquesta competència, la del culte funerari, és municipal. Asseguren que comprenen els laments de la comunitat islàmica i expliquen que s'han limitat a fer recomanacions en els ajuntaments. En vista d'això, ara la decisió, tot i que s'estigui treballant, demanaríem que fos el més ràpida possible pel tema de la Covid i està en mans del nostre ajuntament, sense excuses, al qual demanem responsabilitat i sensibilitat social per aquest afer que implica una bona part de ciutadans i ciutadanes vallencs. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Per part de Junts per Valls, el senyor Giri Sala té la paraula.
Sí, moltes gràcies. Bé, vagi per endavant que el vot del nostre grup a aquesta moció serà afirmatiu. Certament, la Covid ha posat en evidència una necessitat que era subjacent en determinades creences i confessions religioses a l'hora de fer el comiat als seus difunts. Degut a aquesta necessitat, que n'érem coneixedors i havíem començat a esbossar possibles solucions, ara, degut a aquesta imminència, la regidoria d'Urbanisme i la pròpia regidoria d'Equipaments Municipals que engloba el cementiri hem estat en contacte en diverses ocasions amb representants de confessions religioses per començar de forma a la solució definitiva de les demandes plantejades per aquestes agrupacions de confessions per poder fer uns enterraments segons el ritu funerari de cada creença. Des de la regidoria d'Urbanisme s'ha començat a treballar en la gestió d'un espai que permeti acollir les inhumacions sensu stricto i que compleixi la normativa sobre enterraments. L'espai que hem de trobar ha de garantir capacitat a llarg termini. No val una solució provisional que ens hipotequi el futur. I alhora ha de donar resposta a allò que disposa el reglament de policia mortuòria actual. Ens caldrà modificar la reglamentació municipal, com és el reglament del cementiri, el reglament dels serveis funeraris i les corresponents ordenances fiscals que en pengen. I això no es podrà fer d'altra manera que amb la necessitat d'arribar a un consens amb aquelles comunitats i creences que manifestin el seu interès. Som sensibles en aquest tema i hem manifestat verbalment i per escrit als representants de les creences que ens han interpel·lat la voluntat d'avançar cap a una solució definitiva i satisfactòria que ens ajudi a la inclusió social, com esmenta la moció, de tots els ciutadans de Valls, que tinguin el dret de, si viuen a Valls, de ser enterrats a Valls, garantint la llibertat dels diferents cultes en un moment d'especial sensibilitat com és el comiat del final de la vida. Per tot això, hem estat treballant tant Urbanisme com Equipaments per donar una sortida el més ràpida possible, que sigui estable, que sigui a llarg termini i que compleixi amb tota la normativa. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Salat. Per part d'Esquerra Republicana, Compromís per Valls, té la paraula el senyor Jordi Cartanyà.
Gràcies, senyora alcaldessa. La crisi de la Covid ha situat el problema que diverses comunitats troben en realitzar els enterraments segons els seus costums i ritus. A la nostra ciutat, el problema principalment s'ha centrat o focalitzat en la comunitat islàmica, que de fet és la més nombrosa. Fins abans de la pandèmia, el fet més habitual en aquest col·lectiu era el trasllat dels seus difunts als seus països d'orígens per ser enterrats. El tancament de fronteres i les restriccions cap a aquest tipus de trasllat va fer evident que l'enterrament per ritus diferents als cristians no estaven contemplats ni regulats en moltes de les nostres ciutats. Per tant, hem d'avançar de forma decidida per donar resposta a aquesta necessitat. De fet, fer passos accelerats en aquest sentit no farà altra cosa que contribuir a la normalització de la nostra societat. Volem i treballem perquè totes les persones que han vingut al nostre país a treballar o a cercar oportunitats es sentin part de la nostra societat. Per tant, accions com les que proposa la moció faciliten aquesta normalització. Molts dels que van venir s'han arrelat a la nostra ciutat i treballen. Han tingut els seus fills aquí, els han escolaritzat i ara molts d'aquests infants que es van escolaritzar ja s'estan llaurant el seu propi futur. Aquestes noves generacions, el dia que morin, potser la seva opció ja no serà ser enterrats on van néixer els seus pares o els seus avis, sinó a la ciutat on han nascut, on han treballat i han fet família pròpia. Com ha dit el regidor, el senyor Xavier Salat, aquest govern està compromès en trobar una solució definitiva per a aquesta problemàtica, amb la màxima celeritat possible. Per tant, des d'Esquerra Republicana Compromís per Valls, donarem suport a aquesta moció.
Moltes gràcies. Senyora Laïc, té la paraula.
Gracias, señora alcaldesa. Adelanto que votaremos a favor para dar soporte a esta necesidad de la comunidad, porque esa debe ser la principal responsabilidad de este consistorio, la de dar respuesta a las necesidades de los vecinos de Valls. Me gustaría agradecer a la CUP la redacción de esta moción, donde han dejado tan claramente manifestados el respeto que se debe tener a la ciudadanía, no importa sus convicciones e ideologías, ya que como personas, antes de todo, se deben garantizar sus derechos y garantizar la voluntad de las mismas. Como bien dicen, la sociedad catalana es diversa y plural, y reúne en su ciudadanía a personas con convicciones filosóficas, creencias religiosas y culturales diversas. Todo el mundo tiene el derecho a ser despedido, y yo me permito añadir no solo a ser despedido, sino a vivir según su voluntad o creencias, y que las instituciones públicas catalanas deben garantizar la voluntad de las personas en Cataluña siempre. Coincidimos que esta crisis debe ser una oportunidad para gestionar decididamente esta problemática que genera malestar y sensación de olvido de una parte importante de la ciudadanía. La diversidad y pluralidad son una riqueza del país que queremos. Desde la libertad y la justicia podremos establecer bases sólidas para que toda la ciudadanía se sienta parte de Cataluña. Aprender a respetar y velar por los derechos de todos es algo imprescindible para la construcción del país, no solo del que ustedes quieren crear, sino del que hoy existe y nos engloba a todos, que es España. Nuestro partido, como liberal que es, respeta la libertad religiosa, sea la que sea, y como constitucionalistas suscribimos el artículo 16 de la Constitución, que recordemos dice, se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitaciones o manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Votaremos a favor para dar soporte a esa necesidad, como hemos dicho. Espero que lo aquí manifestado por la CUP se mantenga en el tiempo. Si no, nosotros estaremos aquí para recordárselo, para evitar que se repitan incidentes como los del pasado 8 de marzo, donde las juventudes de la CUP demostraron no esgrimir los valores aquí pregonados en esta moción, sino que atacaron diversas iglesias de la ciudad de Barcelona, como fueron las de la Sagrada Familia, Tibidabo, Sants, Les Corts y en el barrio de Gracia, con pintadas y colocación de pancartas. Como bien han manifestado, la sociedad catalana es diversa y plural y merece respeto, no importan sus convenciones filosóficas, creencias religiosas o culturales, y añado siempre que se desarrollen en el respeto y la tolerancia a aquellos que no las suscriben. Muchas gracias.
Moltes gràcies, senyora Laidi. Alguna altra intervenció? No? Entenc que s'aprova? Sí? Doncs passem al punt 11, precs i preguntes. Hi ha alguna pregunta, senyor secretari?
No consta cap pregunta.
D'acord, doncs passem a l'apartat de precs. Senyor Anglès, tenia un precs per fer?
Sí, moltes gràcies. Mira, el passat dissabte 11 de juliol, a les 2 del migdia, a la parròquia Sant Joan va tenir lloc una cerimònia en record de les persones difuntes i que no van poder tenir un comiat degut a l'alerta sanitària. Coneixem perfectament que sovint es barreja religió i actes oficials. Tot i així, nosaltres entenem que la nostra societat és diversa i plural i on s'hi aplega ciutadania amb conviccions filosòfiques, creences religioses i culturals diverses. Per tant, demanem a l'equip de govern que organitzi i oficialitzi un acte de comiat als difunts sense vincular-ho a una religió en concret.
Senyora Ibarra.
Sí, gràcies. Bé, nosaltres tenim un prec referit al tema de l'àrea metropolitana de Tarragona. Saben que el govern de la Generalitat, el Departament de Territori, està engegant està encomanat ja la redacció d'un pla director urbanístic per tal de regular l'àrea metropolitana de Tarragona. Inicialment, aquesta àrea circumscriu els municipis de Tarragona, de Reus, La Canonja, Constantí, Salou, Vila-seca, i no sé si me'n deixo cap, crec que no. Però em consta doncs, que el govern no està tancat a poder ampliar aquest àmbit territorial. Els hi demanaríem que féssim una junta de portaveus extraordinària en la que el govern municipal ens pogués, a més, aportar doncs, el seu criteri respecte a la possibilitat de demanar al govern de la Generalitat l'ampliació d'aquest àmbit territorial de l'àrea metropolitana de Tarragona perquè també Valls hi fossin presents. Cal recordar que Valls històricament havia format un triangle potent en quant al seu desenvolupament econòmic i social amb Tarragona i Reus. I, per tant, caldria veure si seria possible i si seria,
si seria beneficiós per Tarragona en quant, ai, perdoneu, per Valls, en quant a les potencialitats que ofereix estar en una àrea metropolitana en quant als recursos que això ens pot aportar. I per tant, us demanaríem doncs, que amb una certa sin prisa però sin pausa ens poguéssim trobar els portaveus i poguéssim fer aquesta reflexió conjunta. Gràcies.
Hi ha un altre plec? No, jo tot i que els precs no els contesto, jo aquí sí que heu dit alguna cosa, senyor Ibarro, com ho comenta de l'àrea metropolitana, jo vaig parlar amb el conseller Miriam Calvet, perquè clar, em va sobtar que no hi fóssim. Llavors, amb aquesta àrea metropolitana ja me va dir que hi havia que són ciutats contínues. Llavors, en aquest cas, Valls no hi entrem. Jo estic en contacte amb ell i estem mirant-ho, però en aquest cas, Valls no hi som. I per altra part, el senyor Anglès. Bé, nosaltres com a Ajuntament tenim previst fer un acte de reconeixement tant als sanitaris com un acte de condol doncs, a les persones que ens han deixat, no? Però és que la Covid no ha acabat. Quan acabi la Covid, que estiguem bé, ho tenim previst fer-ho, però encara estem en ello. Ho tenim previst fer, però quan ja estigui doncs, tot aquest tema solucionat, d'acord? Doncs, si n'hi ha cap més prec, s'aixecarà la sessió. Senyora Ibarra, volia dir alguna
cosa? Sí, senyora Ferrer, respecte a la resposta que m'ha donat vostè, jo entenc el seu raonament, tot i que jo també he pogut parlar amb el conseller i em comentava que no estaven tancats a l'àmbit territorial que existeix i, de fet, plantejaven ampliació, per exemple, a Cambrils, no? I per tant, podríem, no ho sé, jo crec que podríem consensuar, si fos el cas, doncs la voluntat de ser-hi, no perquè d'entrada la Generalitat digui que no, nosaltres ens hem de quedar sense ser-hi. Per això li deia, veiem-nos les portaveus, encara que sigui telemàticament, exposem quines possibilitats hi ha i si ens mereix la voluntat doncs, de fer aquesta opció, no? Més enllà de que la Generalitat digui o no digui, no? Si Valls realment vol fer aquesta opció.
Molt bé, no pateixi que si es dona el cas farem la Junta de Portaveus. Doncs s'aixeca la sessió i continuarem amb les juntes generals.